A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc majoria femenina, per dir-ho així, minoria masculina. Començo per les noies. A més, tinc una petita sorpresa, perquè avui és el seu primer dia dintre d'un estudi de ràdio i la vull posar còmoda. Alba, benvinguda. I després explico el per què. Hola, bon dia.
Hola.
Hola, ui, quina veu, li he fet vergonya, va, ja et posaré còmode. Us explico, l'Alba és un estudiant de segon any de segona al Lycée Comte de Foix i fan estatges doncs, per saber una miqueta el seu futur professional i està doncs, amb l'Irina Ribalchenko, que és la directora del periòdic. Irina, bon dia.
Hola, bon dia, sí, és la meva iniciativa. He decidit convidar l'Alba perquè sàpigui com està el periodisme de la ràdio.
Bueno, és el tercer dia, ja fem una entrada de ple, Alba, sí. Digues, en el món de la comunicació. O sigui, ja podràs veure una miqueta com funciona tot. Per acompanyar-nos avui a la tertúlia, Júlia Martínez Llesques, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, i portem joves, veus, també. O sigui,
molt bé, sí.
Tenim un relleu, o sigui que ja, segur que l'Alba ja d'aquí uns anys, qui sap, o sigui que potser estarà aquí davant del micro al meu lloc. I per acabar, Xavier Altimir, benvingut.
Bon dia.
Bueno, com esteu tots?
Bé.
Bé? Bé. Preparant Sant Joan ja, quasi.
Quasi. I les vacances.
I les vacances, cert que hi ha res, a volta de full. Bé, parlàvem abans d'entrar al directe, bé, avui eleccions a la CAS, aquests dies s'ha fet el vot per dipòsit, aparentment, segons informació, doncs hi ha hagut un triple de participació fins avui dia del que era en les anteriors, però clar, molt més, diguem, escaig que la majoria de gent que podia votar. O sigui, que estem un 5% com a molt de les persones que podien votar.
Sí, jo, mira, com que abans he preguntat al Xavi perquè m'assemblava que havia estat al Consell d'Administració de la CAS, i jo el que trobo que el Consell d'Administració té manca de transparència, vull dir que ens enterem poc, vull dir, votem els nostres delegats, però després ens informen poc del que passa dintre del Consell d'Administració. Sí que hi ha coses que potser dius, bueno, no es pot, potser en un primer moment explicar a tothom a nivell públic, però jo crec que una mica més d'informació sí que hauríem de tenir i això faria que la gent estigués més interessada en votar i a veure el nostre, per veure els nostres representants.
Sí, tu com a Xavier, clar, és cert que amb l'evolució tecnològica, per dir-ho així, xarxes socials i tal, cert que s'ha comunicat molt més també amb molts mitjans i en xarxes d'aquestes eleccions que no pas també les anteriors.
No, em refereixo a el que passa amb els 4 anys
de...
Exacte. Vull dir, una mica per veure també una mica per on va el Consell d'Administració, no?
Sí, entenc molt bé el que deies, Júlia. El que vull dir és que també potser la tipologia de comunicació ha anat evolucionant i avui dia potser doncs la gent que entrarà en el Consell d'Administració potser està més conscienciada que té que justament obrir el ventall de comunicació. No sé tu com ho veus, Xavier, per haver estat dins.
Bueno, sí, bueno, està bé perquè t'enteres al final, t'enteres una mica de com funciona tot, però al final no deixem de tindre clar i molt clar de què mana govern. Vull dir, els 4 representants que s'escolleixen a nivell de votació, però després el govern anomena 4 més el president i al final, tot i que jo quan hi vaig participar prenia moltes, jo diria que el 98% de les decisions per consens i perquè tots estàvem d'acord i podíem opinar, però hi va haver un parell de coses que en el seu moment, doncs, per exemple, en el cas dels empresaris no estaven d'acord i vull dir... I està clar qui manava, no? Sí, vull dir, al final...
Però això ho vau fer públic? És a dir, quan no estàveu d'acord...
Sí, no, jo ara no ho recordo perquè estem parlant de fa molts anys.
Sí, fa anys, sí.
Però, sí, clar, nosaltres, jo com en aquell moment hi havia anat com a president de la Confederació Empresarial Andorrana, nosaltres a la Confederació ho fèiem públic tot, no? Inclús Jo diria que molt més del que es fa ara, no?
És que jo trobo que és molt important que estiguem informats de les decisions, com es prenen i qui vota a favor i qui vota en contra, perquè això per govern també és una mica de dir, bueno, heu votat en contra d'això o vull dir, en aquell moment, sí, sí. No? El que tu estàs explicant, a veure què ha votat govern.
Però al final està clar, és això, jo crec que és un canal d'informació per part de cada, diguéssim, de cada sector, els jubilats, els treballadors, etc, perquè puguin tindre informació més fresca, però les decisions importants amb les quals hi pot haver discrepàncies, la decisió la pren govern, és així de clar.
Ja, però és important saber on hi ha discrepàncies, també.
Sí, aviam. Irina, era una dels temes del dia, del periòdic d'avui, de l'editorial.
Sí, nosaltres, des de la nostra part, vam intentar donar espai a tots els candidats, vam publicar entrevistes, i hi havia una campanya publicitària amb banners, amb comunicació, i jo crec que és molt bona iniciativa donar drets a la gent estrangera, residents d'Andorra, com jo, per exemple, per poder anar i votar també.
És que el que dius tu, molta gent no ho tenia present, que per ser assalariat o pensionista
o compte propi.
O compte propi, o sigui que 89.000, quasi 90.000, diguem, persones que tenien
sí, que tenen negocis aquí, que paguen impostos i sí que tenen drets a votar.
Clar, de 90.000 persones, et dius, no, hi ha 3.600 que han fet el vot per dipòsit, més les que avui aniran a votar, dius, clar, la proporció és molt minsa, per dir-ho així. Bueno, Alba, tu encara no pots votar perquè ets estudiant, però clar, això és el vostre futur també, o sigui que no, tu no sé com ho veus, la visió de la Seguretat Social i de la CAS, una miqueta lluny ara, de moment, segurament.
Sí.
No et martiris gaire.
Jo només faria un matís que crec que és important. Hi ha un debat a dintre d'Andorra amb el tema de que la gent pugui votar a les eleccions comunals, etc. I un exemple pràctic és el de la CAS, no? On tothom pot votar i tenim la participació que tenim. Llavors, la meva deducció és interès per part de molta gent és poc, els importa molt poc el que es pugui acabar decidint tal, o a la millor és perquè resulta que no se sap per part de les diferents administracions, incluïda la CAS, passar un missatge de que aquesta participació després té una raó de ser, no? És una mica de reflexió que faig perquè hi ha un debat amb el tema aquest, parlo de nivell de representació política, i carai, un dels llocs on es pot votar i no es discrimina el fet de que no siguis andorrà, doncs la gent no participa.
Sí, és un desinterès.
Va lligat a el que jo deia abans. Vull dir, la gent participa quan veu realment que pot decidir una mica cap a on poden anar les decisions que pot prendre la CAS, no? En aquest sentit, crec que, clar, per exemple, amb el tema de pensions, potser els que estem més arraigats al país tenim més interès en el tema pensions, no? Que no el que acaba d'arribar, que potser no es pensa quedar tants anys o no pensa en el seu futur com a pensionista, no? Però el que volem també és que hi hagi un feedback, no? Vull dir que ens enterem del que està passant al Consell d'Administració. I això jo no m'he enterat mai. Vull dir, a part d'algun representant de pensionista, precisament, que sí que ha sortit als mitjans de comunicació a explicar que estaven en contra d'alguna decisió que havia pres el Consell d'Administració, normalment no és el que... Sí que la campanya diuen línies generals, però jo dic el discurs és molt polític i poc concret, i també és normal perquè encara no saben moltes coses del que està passant a dintre o de les decisions que s'han de prendre, però jo em queixo una mica d'això. Crec que si hi hagués més feedback durant els 4 anys, més comunicació, hi hauria més participació.
Jo ho dic pel sol fet de que si hi hagués una participació important, molt més massiva, el govern podria tindre en compte de que realment els representants que hi ha en aquell moment en el Consell d'Administració són representants molt ben recolzats, cosa que no passa ara quan van a votar pues un, no sé si és un 5% o un 3,5%, un 4% de la gent que té dret a vot, no?
Quan se té el poder, això no es pensa molt, perquè bueno, si pensa govern, vull dir el recolzament que té per ser govern, saps? Però crec que els mitjans de comunicació aquí tenen un paper molt fonamental. Jo crec que quan surten els diaris els temes, aquí comencen a tenir rellevància. Jo crec que aquí els mitjans de comunicació haurien de fer un paper molt més actiu durant els 4 anys amb els representants i demanar-los precisament opinions.
Sí, és
opinions.
El nostre objectiu, donar aquest espai perquè la gent pugui expressar-se, explicar les seves... què volen canviar, quines reformes proposen.
Sí, en aquest moment sí, perquè estem a eleccions. Però dic, durant els 4... Són 4 anys, no? Els 4 anys que estan dintre del Consell d'Administració, aquests representants també haurien de parlar amb els mitjans de comunicació i explicar...
Sí, nosaltres tenim el format columnes, on convidem tots interessats i cada dia publiquem 4 articles en aquest espai, columnes.
Els convideu a participar.
Sí, és absolutament gratis i cada persona del país pot escriure.
També les tertúlies podrien també participar.
També,
no?
Sí.
També? Bueno, ells ja saben que aquí la casa i el micro està obert, o sigui que mai hem rebutjat ningú, eh? O sigui que, i no tinc constància que hagi sigut així. Bueno, ja ho veurem, estem donant veu i idees per a... d'aquí endavant. És cert que el que dieu vosaltres, el tema, doncs, afeixuc que s'està parlant, doncs, ara, és una miqueta el que deies tu, la reforma de les pensions, que, doncs, per al proper govern serà potser un dels temes calents que era dintre la higuera de què es fa.
Això aquí, fa sis legislatures que es parla. Es diu el mateix.
Sí.
Bueno, a la setena de la vençuda diuen...
Jo vull dir alguna cosa diferent del que es diu, perquè sempre es diu que, bueno, que això, que s'ha de retrasar l'edat de jubilació, això jo crec que sí, però que s'ha de fer una diferència entre segons quines professions. No és el mateix metgessa, i això me poso jo la primera per no posar ningú més, que està a les teulades, pues, reparant teulades d'una casa, no? I això, amb aquesta, segons quina edat, ja no és tan evident que es pugui fer. I després, una altra cosa és que jo crec que no hi ha cap país... Que pugui sobreviure les pensions i, bueno, i tota la despesa sanitària, si realment tenim un estat del benestar amb uns estàndards de qualitat, amb les cotitzacions que fan els assegurats a la Seguretat Social. Per tant, jo crec que hi ha d'haver-hi una ajuda de l'Estat i que per això estan els impostos.
Bueno, això és el que dius tu, no, Xavier? Dius, 6 legislatures, la setena ja veurem el que es fa, però clar, quan més empenys, diguem, el problema endavant, més coses es pot fer també, perquè sí. El vas arrossegant i fa bola de neu, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, bueno, està clar, claríssim que hi ha d'haver un augment de les cotitzacions i el tema de retrasar les edats de jubilació no crec que sigui la cosa a tocar més important. Jo crec que el que ningú s'ha atrevit fins ara, pues, és justament agafar el toro per les banyes i fer un augment de les cotitzacions, que malauradament s'haurà de fer més d'hora que tard, però bueno, de moment anem molt tard, anem, com dèiem, això ja es parlava inclús a la legislatura abans de que governés el Toni Martí, vull dir que sí, i ningú sempre hem volgut anar fent parxes i anar ficant reformes amb la llei, etc. Algunes d'aquestes reformes inclús han sigut pitjors que la llei, que el que determinava la llei anterior, i les reformes importants no s'han fet, no s'ha atrevit mai ningú a fer-les. De totes maneres, cal fer un pacte d'estat per això.
I si parlem de reformes, jo voldria ajuntar que vam publicar entrevista de Luis Samper i Rosa Alcobé, que representen els drets de jubilats, i ells proposen augmentar el reemborsament de les visites a especialistes privats. Jo crec que és molt just, perquè, com ho sabem, nosaltres tenim només un hospital al país i sempre hi ha molta cua, i quan la gent necessita un tractament mèdic urgent ha d'anar als centres privats, i en aquest cas jo crec que és molt just.
Jo amb això crec que el que s'ha de fer és potenciar la sanitat pública, vull dir, de cap manera potenciar els privats. Jo el que penso que és veritat que en un moment determinat pot fer falta un especialista, ja hi tenim ara mancança d'especialistes, d'algunes especialitats. Últimament veig que s'estan incorporant a les plantilles, s'han incorporat un uròleg ara, i alguns altres especialistes, ara no recordo, ginecòlegues també, i, però bueno, encara ens falten, però el que hem de fer és incorporar especialistes a les plantilles públiques, vull dir, que siguin de reemborsament públic. De cap manera hem de potenciar el que és la medicina privada.
I un altre tema important és digitalització i protecció de les dades de tota la gent. I aquí hi ha una pregunta: com pot Andorra protegir les seves dades sense les seves pròpies núvols i sobiranitat? I això, aquest tema nosaltres hem tocat, hem dedicat l'especial Món Digital i expliquem aquest tema, que és molt important per Andorra protegir les dades, tenir sobiranitat i guardar totes les dades a núvols.
És que el que dius tu, Irina, és cert que núvols hi ha molts, però et dius, bueno, jo, les meves dades, on estan emmagatzemades, qui té accés, en quin país estan, per dir-ho així, perquè potser dius, sí, tinc el núvol, però el núvol el tens, vés a saber on.
Però qui és el propietari d'aquest núvol? Google, Amazon o una altra empresa que està als Estats Units i nosaltres estem aquí a Andorra, i en aquest cas crec que la idea de tenir el nostre propi centre de dades és molt actual.
I el tenim. Andorra Telecom té un centre de dades a Arinsal.
No sé, jo sé que treballem amb els servidors de l'hospital, però no sé on magatzemen ells les dades, no exactament.
Nosaltres hem de ser un país d'alçada, perquè clar, un centre, diguem, no dir logístic, però un centre d'emmagatzament de dades, clar, necessita doncs refrigeració, doncs aire fresc o aigua, energia també per alimentar-se. Nosaltres energia, bé, en tenim, però tampoc la tenim infinita. Aire fresc i aigua també en tenim, però tampoc la tenim infinita. Clar, potser és un model de negoci que està encara per desenvolupar Andorra, o no hi ha hagut doncs una reflexió prou, diguem, profunda per dir, bueno, quins recursos tenim, què podem fer i què podem aprofitar. Tu deies, Irina, que en aquest especial que heu fet del periòdic del Món Digital, clar, és una de les preguntes, a part de totes aquestes, dius seguretat de dades i altres que pot haver-hi.
Sí, vam intentar parlar amb tota la gent implicada en aquest tema perquè puguin explicar la seva visió, i esteu convidats a descobrir el contingut, perquè vam parlar amb l'Agència de Ciberseguretat, vam parlar amb l'Agència de Protecció de Dades, vam parlar amb Andorra Digital, amb empresaris que tenen també problemes amb aquest tema de guardar les dades amb sobiranitat, i vam intentar donar una visió àmplia.
Parlàvem de futur. Cert que, això per al cas de l'Alba, que tu estàs doncs interessant en el periodisme, avui dia hi ha feines que d'aquí 5-10 anys encara no existeixen, que existiran. Clar, estem parlant doncs de dades, intel·ligència artificial, moltes coses. Clar, són eines de més que es fan servir per al periodisme redactat, per exemple, que avui dia doncs segurament ja es fan servir i complementen. Però no diré, i espero que mai sigui així, que arribi un dia que sigui doncs un robot que substitueixi també el periodista.
Exactament.
Que fa l'article.
Exactament.
Perquè aquí hi ha una qüestió de criteri també.
Jo quan vaig escriure introducció per l'especial Món Digital, abans vaig llegir un llibre d'un matemàtic que va proposar fa, si no m'equivoco, 18 o 20 anys, va proposar que tots robots que poden substituir la gent paguin un impost. Per què? Perquè si, per exemple, ara tenim periodistes, tenim redactors, tenim la gent que paga a la CAS, per exemple, i si tota aquesta gent estarà substituïda per robots, qui pagarà aquests impostos? En aquest cas, ell va proposar aquesta fórmula, que tots robots, robots que utilitzem, poden pagar un impost, i això ens permetrà tenir una model econòmica.
Jo crec que aquesta és una idea bàsica. Si estem substituint a les persones per robots, vull dir, seguretat social també han de pagar, perquè no
és just.
Jo el que també volia parlar del tractament de les dades, no? Per exemple, a nivell de la CAS, que avui estem parlant de la CAS, tampoc no es publiquen el tractament de dades i les conclusions a les que arribem de moltes coses, no? De malalties, d'això, doncs la gent que has d'anar a lo millor amb un especialista a fora d'Andorra, que això sí que ens passa, dintre de sanitat pública sabeu que podem forçar un desplaçament fora d'Andorra perquè aquí està saturat, i aquest pacient té que ser visitat en un període de temps determinat, i per veure, que segur que se sap, per veure nosaltres exactament doncs, quins especialistes hem de contractar, no? Per exemple.
El que dius, una cosa que m'han comentat aquest dematí, una persona que conec que ha tingut una angina de pit el dijous de la setmana passada, l'han portat a urgències, derivació d'urgències per un cardiòleg, li donaven hora per al novembre.
Bueno, hi ha vingut un pacient també amb una arrítmia, i també que li fessin una derivació. Abans urgències forçava la cita, vull dir, ja sorties amb la cita d'urgències, que això, parlant del sistema, no? El metge referent i el sistema preferent i tot això, nosaltres podem fer derivació normal, preferent o d'urgència, però encara els especialistes no tenen obligació d'agafar l'urgència. Llavors, això també s'ha d'ordenar una mica, no? I abans, des d'urgències, sortien, per exemple, per traumatòlegs, ja amb hora pel traumatòleg, no? Perquè aquest pacient l'ha de veure en 15 dies un traumatòleg, doncs no cal que vingui el referent, m'explico? Que no, llavors, apanya't com ho puedes, no? Vull dir, sinó que ja surt, si l'ha de veure un traumatòleg, amb l'hora per al traumatòleg, no? I això sí que s'hauria d'anar perfeccionant tot aquest sistema. Igual que quan el referent fa una derivació urgent. A veure, ahir vaig fer una derivació urgent. He de trucar a la secretària, dir, mira, te faig una derivació urgent, perquè el pacient no ho sap gestionar. Llavors em diu, vale, quin número d'història és, tal, vale, parlarem al doctor i trucarem al pacient. Però això és perquè els metges ens dediquem a trucar per telèfon i a solventar, perquè al final és la meva feina, solventar el problema que té el meu pacient, no? I si un pacient ha tingut una angina de pit i li donen una hora pel novembre, jo li he de solventar, no el puc deixar fins al novembre.
No, és cert que el que dius tu hi ha, no diguem, una desorganització, però hi ha... Acabar de perfilar els mecanismes ben... que estan que
exacte,
encara hi ha...
No està, el protocol no està ben... el sistema no està ben definit com ha de funcionar sense que això, que jo hagi de trucar, perquè hi ha molts metges i jo, és que jo no he de trucar. Vull dir, el sistema hauria de funcionar. Si un pacient necessita realment un cardiòleg en un període de temps d'un mes, doncs li ha de proporcionar. Sí. Després, tantes revisions s'estan fent, no? I en cardiòlegs se fan revisions. I després, quan hi ha un pacient que realment necessita un cardiòleg, no tenim un cardiòleg, no?
Això potser el sistema està ben dimensionat, però clar, la sobredimensió de població també ha vingut...
Ens ha desbordat.
Ha desbordat tota l'organització del sistema, clar. També. Bueno, hi ha molts reptes per la casa, Xavier, em sembla, sí. Un proper Consell d'Administració de coses, no direm endreçar, però acabar de perfilar perquè funcioni millor possible.
Sí, bueno, com et deia, cal una reforma important de la CAS, i abans que he fet un breu comentari, però cal un consens polític, perquè segurament una de les coses del per què no s'ha fet aquesta reforma és perquè s'ha utilitzat com a eina de tindre més o menys vots, no? I això els partits polítics que hi pugui haver a les properes eleccions s'han de sentar en una taula, i en aquest cas concret, com poden ser casos també del supercreixement que estem tenint o de cap a on volem portar aquest país, cal fer una sèrie de consensos i tenir-ho molt clar. Però això ja és un tema dels partits polítics i de que tots estiguin d'acord en fer una cosa així, no?
Bueno, parlem una miqueta de política ja que tinc aquí avui, després de publicitat. Anem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Júlia Martínez Llescas, l'Irene Rivalchenko, l'Alba i el Xavier Altimira amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, a Encamp, forn de pa i cafeteria.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Alba, l'Irina Rivalchenko, la Júlia Martínez Llescas i el Xavier Altimir. Bé, Xavier, no et vull tampoc massa insistir en el tema. Virtus, partit que doncs, fas part en aquesta, diguem, constitució del partit. Bé, l'idea és una visió conservadora del país i potser no de fugir, com deies molt bé, tots aquests problemes que fa 5 o 6 legislatures que estan endavant i que potser es tindria que agafar el toro per les banyes i posar-ho sobre la taula. Això té un cost polític, també. O sigui que no pot agradar a tothom.
Bueno, nosaltres... Bueno, jo en aquest cas estic ajudant amb la creació d'aquest partit. Això ve d'un grup d'opinió de fa ja 10 anys que existia. I bueno, s'ha considerat que després de fer tota una sèrie d'enquestes i de, diguéssim, d'anàlisis electoral, de que hi ha un espai perquè Virtus es pogués convertir en un partit polític, no? I jo el que estic fent és ajudant. De totes maneres, no, la meva intenció de moment no és estar ni a primera fila en un futur de la política ni res, perquè ja tinc una edat. La veritat és que ara visco bastant bé i a aquestes alçades de la vida complicar-se el que això no defuja que un cop de mà, perquè jo també estic molt preocupat per moltes de les coses que estan passant en aquest país aquests darrers anys, pues, el tinguem que donar, no? Llavors, la paraula conservadora li pots donar molts sentits. Conservador de què? I al final el que no pots fer és anar en contra del progrés i anar en contra de l'evolució. Llavors la paraula conservadora és bàsicament perquè creiem que Andorra ha de mantenir una sèrie de trets com és el coprincipat i com és el poder continuar tinguent diguéssim el domini de la immigració, el domini de les relacions internacionals, etc, etc, que és unes quantes coses les que defensem, però això no vol dir que la paraula conservador es fiqui en contra de l'evolució, evidentment, i de la, diguéssim, i del progrés, no? El que passa que la gent, bueno, de vegades es parla de Virtus i surten amb connotacions o, diguéssim, amb adjectius despectius. Aquest dia pues, hi va haver un article als diaris on es parlava de que sortien de les cavernes dinosauris. Bueno, continuem en un país on l'educació de vegades brilla per la seva ausència, no?
Però, o l'ignorància.
O la ignorància, sí. Llavors, bueno, com et deia, per tancar-ho, nosaltres creiem que hi ha un espai per Virtus. A més, hem fet un anàlisi polític justament per determinar si valia la pena o no tirar endavant la fundació del partit. Les dades ens han dit que sí. La veritat és que hem obert una pàgina web i comencem a tindre ja gent que s'inscriu i que ja es volen afegir al projecte de manera activa, amb la qual cosa això també ens està sorprenent. I sí que jo diria que el principal motiu del perquè hem fet això és perquè hi ha molt desencant polític en el país. Hi ha molta gent, l'enquesta deia que quasi un 60 i pico per cent no s'identifica en cap dels partits actuals. Llavors, bueno, ja veurem què passarà. Nosaltres treballarem, tenim molt clar el que volem, cap on volem anar. Tenim el nostre, jo li indico els 10 manaments bàsics per poder elaborar un programa un programa polític que farem properament, que començarem a treballar properament en comissions, i, bueno, i suposo que després de l'estiu es farà una assemblea constitucional del partit, perquè la que estem ara som, de moment és tot, diguéssim, preparant el congrés, o sigui, no és definitiu.
Una feina de fons,
per dir-ho. Una feina, sí, és una junta, diguéssim, temporal, i ja està, i aquí ajudant amb això.
Bueno, aquest 64% de l'estudi que dius és una miqueta la realitat del vot de les últimes eleccions generals, que van votar 11.000 persones de les 30.000 i escaig, o sigui que no estem pas gaire lluny d'aquests dos tercis per un terci, o sigui que percentatge amunt, percentatge avall, tampoc es té que filar tan prim. Clar, això és el que dèiem, si a les eleccions de la CAS només voten un 5% de la població que pot, que a més no tens que ser andorrà per fer-ho, i a les eleccions, diguem, generals, que és important per al país, només tens un 30% de la població votant que hi va, i el 60 i algo per cent doncs no hi va, dius, aquí hi ha un problema de fons d'interès polític per la ciutadania. Això, per les properes generals, i Nina, dona per fer moltes columnes de premsa.
Jo voldria compartir amb vosaltres la meva experiència. No sé si vosaltres esteu pro o contra acord amb Unió Europea, però aquesta setmana vam tenir un viatge a Brussel·les amb el meu fill. És la capital de Unió Europea i jo vaig viure aquesta ciutat molt, diguéssim, desagradable. He vist molta gent que viu al carrer, un caos total al nivell de transport. Nosaltres, per exemple, no vam poder agafar un tren per anar a l'aeroport perquè la línia estava tancada. I no sé, per mi és simbòlic. No sé per què hi ha una propaganda de part de copríncep francès també. Jo no tinc drets a votar, però jo no votaria, honestament.
Del que dius, cert que Brussel·les també té un tema de delinqüència important. El problema és que potser el paral·lelisme que es fa, i ho he dit moltes vegades aquí al micro, és un acord d'associació, no sabem membres de ple dret.
Sí, membres no, però aquesta influència...
Hi ha potser també una mala interpretació de les persones, però és cert que tampoc el país té pla B si es diu que no a l'acord d'associació.
Perdona?
O sigui, no, si es fa el referèndum i la ciutadania diu que no vol l'acord d'associació, quina és l'alternativa que hi haurà? Perquè l'acord d'ONE, com s'ha dit moltes vegades, pot saltar d'un moment per l'altre, que el cel sigui el senyor Pintat, que el va aconseguir i amb molt bones condicions, sí, a l'època. Aleshores dius, bueno, dius, això és com te'n vaig de viatge amb el cotxe i no tens roda de recanvi si punxes, per dir-ho d'una manera.
No, jo crec el mateix, no?, que potser, no sé si tothom és conscient de la nostra petitesa com a país i de la nostra debilitat. I amb el món que tenim avui en dia d'enfrontaments i de realment de violències, d'invasions, inclús de països, jo crec que no ens podem permetre no estar d'acord amb els nostres veïns. Els nostres veïns propers són França i Espanya, i França i Espanya també són membres de la Unió Europea i volen que nosaltres arribem amb algun tipus d'acord. Podem dir si aquest acord precisament que ha negociat govern, hi ha coses que ens agraden més o menys, però clar, jo dir que no també em fa molta por, perquè jo crec que no podem subsistir aïllats com de la Unió Europea.
És per la pressió.
Virtus, no sé què em pensa, perquè jo t'anava a dir, a veure, a mi...
Amb aquest tema...
Virtus, vull dir, ni dic ni una cosa ni l'altra.
No, perquè Virtus acabem de començar, encara no hem dit res de res, de quasi res.
Exacte, si encara no ho dic res, jo no puc dir si és conservador o...
Ja direm coses. Amb el tema de la Unió Europea, us dic que el que de moment fa Virtus és que està a l'últim de la cua. I us diré per què, perquè és l'última preocupació de l'enquesta que hem fet que té la gent a Andorra. A l'acord de la Unió Europea els importa el que menys els importa. La gent està preocupada per l'habitatge, està preocupada pel creixement, està preocupada per la sanitat, està preocupada perquè el dia a dia se'ls menja, i l'acord amb la Unió Europea l'han ficat com l'última preocupació que tenen. Sí, això és l'enquesta que hem fet nosaltres, que a més l'ha fet uns professionals, han fet una empresa, no l'ha fet una empresa andorrana, ha fet una empresa de fora, i d'allò. El que en pensem, de moment, jo us puc dir el que em penso jo, no el que em pensa Virtus, però el que em penso jo és que això ja està fet. Això ja està fet. I el govern no fa el referèndum perquè no s'atreveix, i si no cal fer-lo, no el farem. Jo ho tinc claríssim.
Però que és veritat, li veus que alternatives? El que deia
l'Enric, bueno, alternativa.
Jo, dir que no, i què fem?
Jo l'únic que veig és que això es va començar a negociar l'any 2011. Uh-huh. Portem negociant, ara ja s'ha tancat evidentment la negociació, portem, ha estat negociant 15 o 16 anys. Ens agradarà, més o ens agradarà menys. Si és veritat, si és veritat que es pot conservar tota una sèrie de diguéssim, de domini del país o de sobirania del país, que com pot ser la fiscalitat, com pot ser les relacions internacionals, com pot ser el tema de la immigració amb unes quotes, etc. Pues bueno, com a mínim tenim unes petites coses amb les quals, i que són molt importants, amb
podem
les quals
sobreviure,
podem continuar sent sobirans, però al final l'evolució ens arrossegarà o no ens arrossegarà.
Clar, és que no...
Però vull dir, personalment, ja et dic, personalment crec que està fet.
A mi,
el del referèndum ara és una pantomima, és un teatre que es va fent, que si cap endavant, que si cap enrere, que si esperem que tothom hagi signat, que si aquí, que si allà, però el que acabarà passant és que les properes eleccions serà el referèndum. Això és el que penso jo, Les properes eleccions, evidentment, els partits polítics s'hauran de mullar molt clars si encara no s'ha aprovat o no s'ha ratificat l'acord, s'hauran de mullar molt clars amb el sí o no en l'acord o en el referèndum, i aquest serà,
sí, d'acord, però
i aquest serà el gran referèndum.
Però els partits polítics han de dir exactament sí o no a l'Associació de la Unió Europea.
És el que t'estic dient.
I després, vull dir, clar, saps què passa? Que quan votem, no votem només per això en un partit. Vull dir, clar, hi ha una sèrie de, el que tu dius, 10 o 15 factors que et fan votar amb un o amb l'altre, no? Llavors, clar, jo no ho veig com un referèndum de l'Associació de la Unió Europea. Jo crec que, ara també és veritat, sí, que sí, tinc dubtes de que tothom hagi de votar amb l'Associació de la Unió Europea, no, perquè però... és un tema prou complicat i que has d'estudiar-lo específicament, que jo no ho he fet, per exemple, no? Ara, el que he sentit i les xerrades que i els debats que he vist, jo crec que no hi ha cap més remei que arribar a un acord d'associació. Ara, que hi ha coses d'aquest acord que no m'agrada, una de les coses, que jo tinc una filla que està treballant a Barcelona i que en un futur no pugui comprar un pis a Andorra, se la tracti com, que és andorrana, no? I que se la tracti com a una inversió estrangera, ho trobo, vamos, aberrant.
No, jo estic en la mateixa situació.
És
la
que aberrant.
La meva filla, vull dir, no quan, viu a Andorra.
Quan els portuguesos que estan treballant a Andorra, sí, tenen totes les avantatges i Portugal està dintre de la Unió Europea, bueno, per tornar al seu país.
Aquest
no?
tema té que veure perquè n'ha tocat tantes lleis, la de doble imposició, la de... La
jo no
de...
ho sé, però els portuguesos que viuen a Andorra i resideixen a Andorra, compren el seu país i no com a inversió estrangera, com a portuguès, us vull dir que m'explico i dius, i ara nosaltres?
Sí, sí, això ho trobo una cosa, que... però bueno, ja et dic que això jo he indagat una mica sobre això i veiem el tema dels acords de no doble imposició. Llavors, com que la persona,
sé,
que, ve, la persona que ve de fora és resident fiscal fora d'Andorra, quan arriba a Andorra torna a ser resident fiscal andorrà, però té que passar un plaç mínim, em sembla que és de 2 o 3 anys, perquè pugui adquirir una vida. Bueno,
però
és,
sí, però és andorrà, a veure,
no,
hauria,
no, encara que sigui
hauria
andorrà,
de ser...
Encara que, perquè aquí no preval la nacionalitat, sinó que preval la residència fiscal. I, ja, hi ha uns...
i això a Portugal no passa, no passa.
Bueno, cada país Espanya, té les seves...
Espanya tampoc,
cada país,
Espanya tampoc.
Cada país dir... signa els acords que signa. No, clar, Andorra, jo tampoc he repassat tots els acords de no doble imposició que s'han signat amb ja uns quants, bastants països. No, no, ni me'ls he mirat, la veritat, ni me'ls he mirat. Però són coses que pot signar bueno, en un país...
A mi
m'haurien
d'explicar millor de què ve això, però... jo crec que això s'hauria d'arreglar abans de...
Sí, hi ha incongruències, per dir-ho així, no, Irina? Tu veus... com diguem persona que viu ja fa molts anys a Andorra i treballa i tal, dius, ostres, dius, clar, quan tens aquesta visió, diguem, forana, dius, ostres, i això el que diu la Júlia, dius que el meu fill està treballant fora i tal, i si tornes, inversió estrangera.
Però per què som aquí, de gent estrangera? Per què ens agrada, fins i tot? És que tothom pot marxar demà al seu país, però estem aquí i hem de, d'una banda, hem de respectar Andorra amb... tal qual, i d'altra banda com podem, si podem a millorar o si podem participar a la vida política, també podem, hem de fer-ho.
El que dius, dius, és molt honorable. Ara, sabem també que hi ha molta gent que ha vingut a Andorra per a, no diré evasió d'impostos, per a una fiscalitat més lleugera, i que si demà, que Irlanda té millor fiscalitat que nosaltres, però bueno, si el context de país li agrada més en un altre lloc, tanquen el xiringuito si en tenen un aquí, per dir-ho així, o venen la propietat que tenen, que han tingut d'invertir, i se'n van a un altre lloc on el cel també és blau, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, som nosaltres aquí qui decidim on viure. I si estem aquí, com he dit, és per això, perquè ens agrada.
Sí, però jo crec que ja s'ha de distingir, hi ha molta gent... per exemple, quan es parla d'immigració, no? Que els immigrants han de tenir de poder, hi ha moltes maneres de, hi ha alguns que no volen venir a viure a Andorra, que volen realment fer la temporada i marxar. Per tant, una mica s'ha de veure les preferències de cada persona quan ve a Andorra. A lo millor, vull dir, hi ha persones que es volen quedar i hi ha persones que volen passar una època de la seva vida. Els meus pares, quan van venir a Andorra, venien a passar una època de la seva vida, que després mira, aquí estem, no? Però vull dir que és tot lícit, no? Vull dir que quan es parla, per exemple, dels immigrants que venen de temporers, clar, el que hem de tenir és unes condicions i uns sous dignes, però hem de respectar que poden haver-hi temporers i que no volen venir a viure a Andorra, saps?
Amb és que qual... tot depèn de negocis. Per exemple, el periodisme digital és un tipus de feina que permet viure a qualsevol lloc.
Bueno, avui en dia molts, sí. Moltes feines.
Sí.
Però bueno, la Irina és un exemple d'integració, eh?
També, també, però...
Un exemple d'integració.
Com l'Irina, hi ha molts aquí al
país. Quant temps fa que ha arribat l'Irina?
Com?
Quant temps fa que has arribat?
Ja porto... 14 anys.
Ah.
I vaig anar a estudiar català, vam començar, perquè també represento la plataforma digital El Pirinès, i abans vam començar només amb anglès, després anglès, rus i francès, i només fa potser 7 o 6 anys vam decidir ajuntar la versió en català també, perquè és l'idioma oficial del país,
clar.
És pel respecte del, clar, país. Ara publiquem tot el contingut en català també.
Però del que dius tu, Júlia, l'exemple d'Irina, com tu, Irina, hi ha molta gent que ha vingut a viure al país, i recordo, em puc equivocar de poques unitats, que tenim unes 130 o 140 nacionalitats diferents aquí a Andorra, que déu-n'hi-do per 90.000 habitants, moltíssima gent l'integració l'ha fet. Hi ha potser alguns casos i pocs de gent que viuen a la seva bombolla, per dir-ho així, i que no, però la societat andorrana fa també aquesta proximitat, doncs, que tens aquest intercanvi, i és aquest meeting pot que és xulo del país també.
Sí, tant. Em recordo quan vaig arribar al país, la meva primera entrevista era amb
Xavier.
Sí. Sí. I em recordo que vam parlar anglès.
A mi en anglès no.
No, o francès pot ser.
Francès, devíem parlar francès,
però
pot ser.
Seguríssim que no
sí,
vam
parlar
català.
Me'n recordo. Per sí, això et dic, sí, que ara la sento parlar català com parle, i després denoto al darrere el sentiment que té d'estima pel nostre país i pel seu país, perquè ja és el seu país, i això es palpa. Es nota. Llavors, com que tractes amb molta gent, com tu has dit, hi ha molta gent que han agafat el camí de la Irina, que et dones compte que sí, que se senten ja integrats i se senten ja andorrans, com si fossin andorrans com tu, com els natius, i en canvi hi ha d'altra gent que et dones compte que han vingut per un pur interès fiscal, econòmic i tal.
Bueno, tothom
inclús,
ve per un interès al principi.
Sí, no, però després jo he vist comentaris en premsa i tal d'alguns personatges d'aquests que han vingut a Andorra, sí, despectius contra el país.
Sí, això sí que s'hauria de...
I llavors penso, això és el que ens interessa.
Això ens interessa, exacte.
Llavors,
nosaltres ara fem una part del país, perquè el meu fill té passaport andorrà.
Sí,
estudiava 10 anys i va rebre el seu passaport andorà.
I tu podràs tindre d'aquí 5 anys.
Sí, o 7.
Però jo això he reflexionat molt, perquè jo, a mi em van portar aquí amb 5 anys. Jo no recordo res que no sigui Andorra. Però jo no era andorrana i durant molts anys he sentit aquesta discriminació. I he vist molta gent, quan te sents andorrà o quin sentiment tens. Jo, el moment que va sortir la llei de nacionalitat, vaig renunciar a la nacionalitat espanyola, que em va saber greu perquè era la que tenia i la que m'acceptava fins aquell moment, no? Però no va tenir cap dubte de que jo era andorrana, no? I que em sentia andorrana. I jo crec que, clar, és molt important també la... En cada cas igual és diferent, no parlo per tu, és l'edat d'arribada, no? Quan un nen arriba amb 5 anys, realment no hi ha cap, no té cap record que no sigui Andorra, i per tant és evident que se sent andorrà, no? I depèn de quina edat arribes, no? L'immigrant, vull dir, si arribes amb 40 anys, doncs potser és molt més difícil sentir, deixar de que el teu país sigui el teu país d'origen, vull dir, és normal també, però vull dir que tot és vàlid, vull dir que, és que hem d'integrar tots els sentiments, sí. No? Vull dir que al final de tot és allò de que quin sentiment has de tenir per tenir la nacionalitat andorrana? Pues, bueno, no, jo crec que, que has de complir la llei, però que la llei que tenim, que jo penso que també es podria rebaixar una mica els anys de nacionalitat, però per què? Pues perquè al final has fet un esforç dintre d'aquest país durant 15 anys, per exemple, i jo crec que hauries de tenir també uns drets, no? Dintre del país, perquè una persona que està 10-15 anys en un país és que es vol quedar. Vull dir, no estem parlant d'un immigrant que ve, com tu dius, no? I que s'està uns anys i després torna, o que ja la idea és de passar uns anys.
El que dius tu, Júlia, és que Andorra, si ho mirem amb molta perspectiva, de fa 60, 70, 80 anys enrere, Andorra s'ha construït a base de gent que ha emigrat a Andorra, que dius, doncs mira, potser faré un any, una temporada, tal, i al final et quedes tota la vida, tens fills aquí, et cases aquí, tens fills, tens nets, i al final et quedes aquí i dius, bueno, sí, soc d'origen de equits, Espanya, Portugal, Itàlia, França, on sigui, dius, però al final... Et sents el país, fas el país.
La majoria d'immigrants, vull dir, quan immigren, pensen en tornar al seu país. Després, amb els anys, doncs, aquest sentiment va canviant, no?, potser. Però la majoria, vull dir, inclús si venen d'un país amb guerra o amb violència i tal, pensen, bueno, el dia que això passi, no?, de tornar, és normal, vull dir, però s'ha d'entendre, vull dir, allò que són milions els andorrans, els espanyols, bueno, les nacionalitats, que totes són vàlides, totes les nacionalitats, vull dir, és on et cries, és la terra on estàs, no? on has viscut, i és normal que tothom tingui arrels també, i que siguem diferents, no? Que tinguem arrels amb unes altres, no? al país d'origen, no?
Bueno, i tots per història podem tenir arrels, doncs, de comarques o de països veïns, perquè doncs avis o besavis han vingut aquí, però la família a l'origen és de tal poble, tal ciutat o tal lloc.
Bueno, o perquè s'ha anat de vacances, o jo vaig anar a estudiar a Barcelona i jo crec que tinc també un lligam a Barcelona, no? Vull dir que això, al final, els lligams es constitueixen perquè has estat i has viscut i has conviscut amb la gent d'allà, no?
Sí, per dir-ho així, al final som ciutadans del món, no? Per dir-ho així, Irina, potser una part, diguem, més romàntica per algun lloc, que tens més carinyo, però...
Sí, podem viatjar, i si fins i tot, si la nostra feina ens permet viatjar i treballar al mateix temps, podem tenir aquesta experiència, viure 2 mesos aquí, 3 mesos allà, sempre treballant, viatjant, disfrutant la vida i tenint aquest equilibri.
Aventurera, la Irina, sí. Per això cal ser jove, no? Per estar 2 mesos aquí i 3 mesos allà.
Perquè tinc la professió que em permet.
Bueno, no forçarem,
no, ser jove. A mi no m'agradaria, precisament.
Aquí estem obrint un ventall de perspectives a l'Alba, No sé com ho veus, però vas emmagatzemant idees per al teu futur i ja en parlem més endavant, qui sap. Bueno, ho deixem aquí avui. Júlia Martínez Llesques, moltes gràcies per venir. Ha passat molt ràpid, com sempre.
Ja són les dues?
Sí, sí, ja res, hem de deixar el pas d'informatius.
Molt bé, molt bé. Doncs, no sé, jo crec que a veure quan ens tornem a veure, perquè bueno, ara ja aviat, ve l'estiu.
Encara juliol encara tenim algunes tertúlies per davant. Gràcies per venir, Julià. Xavier, Xavier anava a dir. Sí, Xavier Altimir, gràcies per venir avui.
Gràcies.
T'anava a canviar el cognom, eh?
Bon estiu.
T'anava a posar el cognom de la Júlia.
Bueno, no passa res.
No. Sí, bon estiu. Bueno, potser ens veiem abans de tancar el programa mitjans de juliol. Irene Belchenko, també, moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies, com sempre, per convidar.
Bueno, i gràcies, Alba, per haver vingut avui. Espero que no t'hem impressionat massa per al context i que t'ha donat idees per al teu futur.
Sí, bueno.
Bueno, veurem.
Per l'experiència.
Sí, sí. Tot suma, com es diu. Nosaltres ho deixem aquí, ens acomiadem, ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Painted pony, let the spinning wheel fly.